És els ànims del ple municipal d'avui i l'encreuament d'acusacions entre l'equip de govern i el grup socialista ha protagonitzat part del debat.
Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que pràcticament 8 de cada 10 infants en els 11 anys ja té xarxes socials.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, segona hora de Tentol, aquest programa que té totes les lletres i que ara té en Joan Jiménez aquí, el control tècnic. I aquí tenim en Lluís Fortesa, el control de l'estudi de la ràdio, gràcies, que fan possible avui aquest programa especial des del dijous Bodin, que se nota que la gent ja ha dinat, passatge més, fa molt bon dia i moltes ganes d'avui visitar aquesta ciutat, la ciutat d'Inca, que celebra el seu dijous bo. Ara, però, si han jugat amb Camp Blancos i amb les paraules, ens toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. Tenim, com sempre, en Xisco Nadal. Xisco, com estàs?
Aquí tornem a ser.
En Celestia Oliver.
Hola, hola.
En Toni Guiscafré.
Hola, hola.
I un convidat especial, que és en Julià. Julià, com anem?
Bé.
Ja tornes aquí, que bé. És que ara te necessitàvem, perquè hem de comentar una notícia de en quina edat tenen mòbil els al·lots. I tu tens mòbil?
No.
No? Quant any té?
10.
10. I ta mare, a quina edat li podrà tenir mòbil, en Julià?
En el 16.
En el 16? Què te pareix?
Bueno.
Ja te'n veig idea,
eh? Sí.
Sí. Ai, pobre, quina resignació. No li ha agradat. El lo que ha, sa mare diu el lo que ha. Vaja, Julià. Bé, has vist en Xisco Nadal, que t'ha vengut a veure?
Sí.
T'hi has contat, lo que mos has dit antes?
No, només li he demanat una foto.
Ah, digue-li, digue-li, que ho vols saber.
Que te vàrem enviar un correu de que xerres molt ràpid i sí, que si a un WhatsApp si te posessin a per dos que no te sentirien xerrar.
Estic amb tu. Les meves amigues no m'ho posen mai a per dos. De normal ja hi ha la velocitat posada. Però amb això tenen tota la raó. Intent xerrar més a poc, però ho controlo 12 segons. Després me n'oblit i tornes a jo mateix i tornem en aquesta velocitat. Però tu m'entens?
Sí.
Més o manco?
Sí.
Així t'atén més atent.
Però, Julià, has fet la prova? L'has posat per dos? En en
no, encara no.
Ja t'enviarem un...
Un àudio.
No tens no un mòbil.
Clar, no, li haurem d'enviar
a
sa mare.
No. No, Julià, me'l va fer de reporter ara. Anirem a demanar a sa gent, mem, en quina edat toquen que ja se pot tenir mòbil. Mos ajudes?
Sí.
Vinga. Idò, primer, repassem aquesta informació, com vos deien, gairebé 8 de cada 10 infants en els 11 anys ja té xarxes socials.
Todos os lo habéis buscado, todos nos lo hemos buscado. Clínica de desintoxicación para internet, por favor, rápido, urgentemente. Oh. Está la diversión de enseñar a todos tu careto a hacer la exhibición. Y es que anoche te pegaste un fiestón y tienes que subir la foto porque tú...
Idò, i sí, pràcticament...
Un moment, que Julià, nostre reporter nou de 10 anys...
Ha partit, a punt.
No te'n vaig, Julià, bé. Explica-ho, Celestí.
Sí, no, anava a dir que pràcticament, com deies, 8 de cada 10 infants ja tenen xarxes socials en els 11 anys. aquesta mateixa edat en què tenen el primer mòbil i que fins i tot miren pornografia per primera vegada. Tot sí. i que, segons els experts, això ja passin edats més primerenques, fins i tot a partir dels 8 anys.
Julià, te sentim,
que la majoria dels joves d'11 anys ja tenen xarxes socials, ho diu un informe impulsat pel govern espanyol i UNICEF sobre consum digital dels joves i que alerta dels riscos de l'ús de la tecnologia en edats primerenques. Concretament, aquest estudi diu que els menors tenen de mitjana el primer telèfon als 10,8 anys, pràcticament fregant els 11 anys. I gairebé 8 de cada 10, això és el 78,3%, són usuaris del Manco, una xarxa social abans d'acabar l'etapa d'educació primària. El 92,5% dels...
Moment, que tenim en Julià.
Sí, que fa de reporter per primera vegada.
Sí, ara ha trobat un jove. Demana-li, Julià,
a quina edat trobes que un nen ha de tenir un mòbil?
Amant, què diu? Nostre reporter... Li diu en castellà, si no l'entén.
Quizás a partir de los 14-15.
14-15.
Y poquito, no mucho.
Gracias.
Molt bé, Julià. 14-15 mos ha dit. Mem aquesta nina, demana-li. Aquest nens.
Ell cerca,
sí, sí,
cerca.
Sí, sí,
no. No, no, s'ha de dir com a reporter. Com a reporter serà bo.
Que un niño tiene que tener un móvil.
14. O 13, capaç.
13 o 14, diguem per aquí. Molt bé, Julià.
15.
15.
Gràcies.
Va pujant, també. Gràcies, Julià.
Bé, idò.
Tenim més dades,
sí. Que el 92% i mig dels adolescents estan registrats a qualque xarxa social i 3 de cada 4 hi són en 3 o més xarxes. WhatsApp, amb un 78,4%. YouTube, amb un 78,4% també. TikTok, un 66,9%. Instagram, amb un 66,6%. Són les plataformes més emprades.
Cerré mi cuenta por vivir feliz contigo. Que te caían mal. Por tu culpa fui perdiendo a mis amigos.
Idò, i aquest informe diu que a l'ESO, el 92,8% d'adolescents té telèfon propi, tot i això, l'estudi puntualitza que l'inici en l'ús de la tecnologia no és amb el mòbil, sinó amb la tablet. I és que quan d'infants petits veiem dia a dia amb tauleta.
Julià, tu has dit que no tens mòbil, però tauleta?
Tampoc.
A que vostre no n'hi ha cap?
No.
No? No li agaf... No, si no n'hi ha, no el pots agafar. Però qual camí teu en té?
Sí. La majoria.
La majoria ja en tenen a casa seva. Que però són de son pare i sa mare i...
Més o manco. N'hi ha que ja en tenen propi i n'hi ha que no.
I què miren, els teus amics?
YouTube?
Vídeos de YouTube?
Qualcun TikTok i ja està.
I
WhatsApp.
Ai, i WhatsApp també?
Sí.
Però no deu ser seu, és WhatsApp, o sí?
Sí, sí.
Sí, ja en tenen. Vaja. I doncs mira, aquí ja tenim la mostra. En Julià no, perquè sa mare ha dit que fins als 16 res. I quan t'ho has demanat per aquí, què t'han dit, Julià? 14, 13...
Ha hagut 16 i 13, 12.
És a dir, un poquet de tot.
Sí.
Aquesta se mostra.
Que hem pogut trobar. De tota manera, he de dir que Julià, hi ha futur com a reporter, estimat.
Hi ha futur,
perquè sí. jo el primer pic que me varen donar un micròfon i vaig haver d'anar a fer una enquesta, no me va sortir tan bé. Jo vaig estar una hora per trobar tres persones. Ho dic perquè tu tot d'una t'han contestat. Això vol dir que... T'agradaria fer de periodista en sa gran?
No sé, m'he de prendre moltes coses.
Això és cert. La formació és important sempre, però per fer de periodista.
Mira,
també.
Vés a veure aquell nini, demana-li mama, si ja
aquí,
té mòbil.
Aquí,
aquest d'aquí, sí, vés-hi.
Ara crec que aquest nini s'està empagueint, però per favor,
no sé si
no es pot fer de mostra, no sé si serà una monada.
Hola, a què edat creus que tenen que tenir un mòbil?
14.
Uop. Demana-li quant any té ell.
¿Cuántos años tienes?
10.
10 anys tens?
10 anys.
Ah, mira, teniu la mateixa edat. I tens mòbil, tu?
Tu tienes?
No.
No.
Clar.
Perquè 10 anys encara
gràcies.
No.
Gràcies.
Moltes gràcies. Mira, has trobat un nin de la teva edat,
no? Gràcies. Sí, sí, però veig que per ara els nins de 10 anys no tenen mòbil.
No tenen mòbil, encara.
Falten 8 mesos perquè això passi, no? Si la mitjana són 10,8 anys... Falten
sí,
8 mesos.
Falten 8 mesos.
Sí, amem. Però depèn dels pares també, no, Albert i Julià?
Sí.
Que diuen, en aquesta edat...
Sí.
No, però... no dic que li hagin de donar mòbil sí. en els 11, sinó allò que dius
sí,
estadística.
Mitjana, sí.
Jo crec que 14-15 seria el primer... la primera edat en la qual un infant o un jove hauria de tenir accés a un mòbil, perquè tenir un mòbil no només per telefonar, no és com a la nostra època,
exacte.
Que tenim un fitxo que nostre i volies que no, ton pare i ta mare podien controlar les telefonades com funcionaven. És que un mòbil te dona accés
tot.
A tot un món d'informació, perquè és com un petit ordinador connectat a internet on podries trobar qualsevol cosa que pot ser per la teva edat no està adaptada o no pots comprendre, i aquí és on tenim els disgustos.
Albert, però...
aquest informe ho diu, que les tauletes tenen les mateixes les prestacions que un mòbil.
Sí.
És a dir, que et cedeixen d'igual manera en els continguts.
En Julià no té mòbil, però té rellotge. Sí. Què rellotge?
És un rellotge digital.
Però pot telefonar?
No. Perquè,
no, és un rellotge digital i ja està.
Sí. Mm. Bé, jo tinc un amic que sí que té un rellotge que pot telefonar.
Ah, però si ara telefona a un pare o a sa mare. Sí. Això està bé? O
sí.
No?
I sobretot el du quan va tot sol. Mm.
Que malauradament, ara que dius això, aquests rellotges o el fet de voler tenir el fil localitzat 24-7 et la porta d'entrada del mòbil a edats més primerenques. Que diuen, ai, és per tenir-lo localitzat per si se perd o per si no se'n van sobre mig i no som amones, però després venen altres perills.
Mm. De fet, coincides quan van a l'institut que els hi compren el mòbil. Tu?
Sí.
L'any, quan vas a l'institut?
D'aquí 2 anys.
2 anys encara te queden, clar, encara te queda un poc.
6 me queden. 6 i acabar 5.
Clar, ara fa 5, has d'acabar, i l'any que ve 6 i llavors ja n'hi ha a l'institut.
Sí.
Clar, tu saps que quan van a l'institut molta gent li compren el primer mòbil?
Sí.
I això vol dir que comencen a instal·lar-se les xarxes socials.
Sí.
Tu t'agradaria tenir Instagram o això?
No.
No?
T'agradaria fer-te influencer, com en Guisque Fre Nostro?
No.
No?
No.
Fa bé.
No, però tot això està molt bé, eh? Així m'agrada, ta mare està contenta.
Sí.
Quan es rià, és ta mare. Vull dir, fins a les 16, res.
Bé que fa.
Qualque dada més, Celestí?
Sí, bé, hem de dir que gairebé un 9% d'aquests infants i joves encastats dedica més de 5 hores cada dia a les xarxes socials entre setmana, una xifra que se duplica durant el cap de setmana, i atenció, un 40% dorm amb el dispositiu.
Ui.
I la meitat d'aquests reconeix que el fa servir de matinada. Per tant, interrompen el dormir.
Sí, sí. De fet, hi ha molt de pares que requisen els mòbils abans d'anar a dormir perquè no passi precisament això, perquè si no se n'aduen dins el llit i se desvetlen en seu mòbil, i això també fa que tinguin manco hores de son i tots els problemes que pot ocasionar. Tu, dormir, Julià?
Bé.
Doncs les hores que toca.
Sí.
Sí.
Bé, a vegades que no. Per exemple, un dia que només vaig dormir 5 hores.
Què te va passar?
Que tenia mal de panxa.
Ah, clar,
sí, un motiu.
Això ja, sí. Mm. Molt bé. Julià, ets el millor reporter que podien tenir avui. Moltes gràcies. A més, mos ha ajudat molt amb aquesta notícia.
Gràcies.
I bé, més o menys, quan sabut també en quina edat comença a tenir mòbils la gent.
Sí.
No és bo?
Sí.
Moltes gràcies, Julià. Fins una altra.
Adéu.
Gràcies.
Adéu, Julià.
Molt bé. En Julià, que ha estat...
un aplaudiment perquè reporter.
El millor.
No, és el segon becari d'avui.
Sí.
Tenim de cada vegada els becaris. Comencen més joves.
Totalment. Molt bé, canviem de tema, perquè ara volem parlar-vos d'un nou terme, que és la infoobesitat.
No puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando. Y en tu forma de atarte el pelo con una cola para atrás, quiero agarrarte más.
Si no sabeu què és la infobesitat, no poseu pena, perquè ara vos ho explicarem tot d'una. La infobesitat fa referència a l'excessiva quantitat d'informació a la qual estem exposats diàriament, que ens sobrecarrega sense aportar-nos realment cap tipus de valor. Segons un article del País que varen consultar, diu que aquesta saturació informativa és comparable amb menjar a deshores i engolir continguts ultraprocessats que no ens alimenten veritablement. És a dir, la informació excessiva que tenim fa referència a com si fos menjar fuet a tota hora, que clar, són processats que potser mos perjudiquen. No n'hi ha prou en consumir contingut, cal processar-lo, contrastar-lo, fer silenci també. La infobesitat ens arriba a través de les pantalles del mòbil, de les xarxes socials, de les notificacions constants. Des de l'instant que obrim un ull al llit, fins que anem a dormir, estan sotmesos a un scroll infinit, no?, de passar el dit per sobre de la pantalla, i també recompenses d'atenció i a pits de dopamina cada vegada que apareix una alerta. I quin és el problema, diuen els experts? I doncs que aquestes dosis massives d'informació no s'acostumen a traduir-se en reflexió, en coneixement sòlid, sinó en dispersió. Segons aquest mateix article, una societat saturada deixa de filtrar i de contrastar, abandona l'anàlisi pausat i se submergeix en l'instant emocional. Això no només afecta en el nostre temps, sinó també la nostra capacitat de concentració, d'atenció i, sobretot, de pensar. Res torna a ser profund. És com si menjàssim informació ultraprocessada, com una salxitxa, ràpida, efímera i amb poc valor nutritiu. I com en l'alimentació, no passeu pena perquè hi ha solucions. Per exemple, marcar límits i adoptar bons hàbits informatius, reduir canals, també limitar el temps que passam amb el mòbil, cercar continguts que ens alimentin, com per exemple un reportatge ben fet, un llibre, un documental, entre d'altres coses, i hem de fer una pausa conscient i triar la qualitat per sobre de la quantitat. Què en penseu d'aquest nou concepte? Vos considerau infobesos? Que estan tot el dia...
Crec que ho són tots.
Que rebem aquests inputs, i et cert...
Involuntàriament, sí.
Que mos hem acostumat a no processar.
No, és, no és perquè mos sobrecarreguem d'informació, sinó perquè el dia a dia mos carrega constantment. No, i tenim, que... tenim inputs a través de dispositius... estan carregats per sobre d'informació.
Sí, quan entres a xarxes socials i te poden mirar quatre vídeos, és molt fàcil... entrar i...
I perdre una hora.
Sí, i perdre una hora fàcilment.
I llavors vas al supermercat i he vist una recepta amb plàtans. Compres plàtans. Ai, que també duia cacabets. Compres cacabets. Que duia, no sé què, i comences a comprar aquella recepta que penses que faràs i que després no acabes fent i se t'acaben...
El problema també és que, si te dones compte, els darrers vídeos que has vist és que ni te'n recordes. Està demostrat que el darrer vídeo que has vist, Ventura, fa 4 que ni te'n recordes de lo que has vist. I això també és un problema, però, bueno, falta de concentració i de...
Mal per tant temps.
I per aquesta dopamina que van amb el cervell, i clar, no hi ha cap emoció tan forta, o no hi pot haver cap persona o cap companyia que mos doni aquesta satisfacció contínua i instantània, com sí que mos dona, per exemple, una xarxa com Instagram o com TikTok, que ja és un problema entre joves. Per tant, el que diuen és que, així com, per exemple, quan t'engreixam, feim restricció de calories... Fem una dieta, mos posam a règim d'una manera conscient, també haurien de fer règim d'aquesta excessiva informació, començar a filtrar i sobretot mirar altre tipus de continguts.
Sí, mirar qualque documental de tant en tant.
Llegir un reportatge. Quant de temps fa que no llegeixis un reportatge de 6 pàgines, per exemple?
No. Molt.
És que ja no sé ni si se'n fan reportatges de 6 pàgines.
No, és que ja llegim en diagonal.
Sí, qualque dossier de qualque diari.
Més que en diagonal, llegim titulars. Titulars i subtítols.
No, i que ja no són capaços d'estar un minut mirant un vídeo llarg que no passi res.
Clar, que han de durar els vídeos 30 segons, màxim.
No, que per exemple, si mires un vídeo a YouTube que pot estar bé, el que Ventura, al cap de 2 minuts ja t'avorreixes. El que un vídeo abans te generava plaer o això, o que t'agradava, ara ja és com necessites més informació tot d'una. Ja t'avorreix.
I tot això és culpa dels influencers.
No tenim ni
cada vegada fes el contingut més encapsulat.
Més ràpid,
clar.
Exacte.
Sí. Però és que també és allò que consumeix la gent.
Sí. Aquí
però entram en un bucle,
en un bucle sí.
de que no en sortim i està bé de tant en tant aturar i dir fins aquí. Fins aquí hem arribat i que mos engreixa. És una cosa que...
que mos engreixa el cervell, sí. Però de mala manera, no en positiu.
Exacte. Bé, darrer tema, perquè avui hem sabut les pel·lícules que mira el papa. Sí? Voleu saber quines són? Ara sí, tot sempre. No vos ho contem. Xisco, mem.
I doncs, avut, les quatre pel·lícules favorites del papa Lleó XVI les ha revelat abans de reunir-se amb el gran Robert De Niro. És una revelació que surt de la línia actual del Vaticà, d'ençà del nou pontífex, que va arribar al que seria el seu pontificat el passat mes de maig, després de la mort del papa francès, i és aquesta d'anar en sintonia amb la cultura del poble i acostar-se a les expressions culturals contemporànies. Tant és així que, a banda de les audiències habituals del Vaticà, ara s'està posant a la gent d'audiències encara reconegudes de la indústria cinematogràfica internacional, com per exemple Robert De Niro, que es va reunir en audiència privada al Vaticà divendres passat amb part de la seva família i que va rebre un rosari del papa i en què va recordar Leandro, el net de l'actor mort en 19 anys per sobredosi l'any 2023. Per aquest dissabte el papa, atenció, rebrà una nova audiència especial al Vaticà, una delegació d'estrelles de Hollywood, entre les quals hi haurà els actors Kate Blanchett, Monica Bellucci, Viggo Mortensen i Dave Franco. També el director Spike Lee, els directors guanyadors d'un Oscar George Miller, Giuseppe Tornatore i Gus Van Sant, o el cineasta català Albert Serra, entre d'altres. Una trobada que forma part de les celebracions de l'any sant. I vos demanareu, per quin motiu en concret? I doncs, segons el Vaticà, per explorar les possibilitats que la creativitat artística ofereix a l'Església i també aprofundir en el diàleg amb el cinema i la promoció dels valors humans. Però anem en allò que ens interessa, explicar de les motivacions papals, com són, quines són les pel·lícules preferides del papa.
Què trobeu?
Quins són els clàssics? Veurem, jo ara vos posaré aquí música
papa.
I trailers.
Però Déu-n'hi-do, quina gent del papa, no?
Sí. Clar, també perquè és el papa. Tu ara imagina que tu telefones en Robert De Niro. Creus que vendria a saludar-nos?
Nosaltres no, però el papa el telefona i cap al Vaticà directe. És així, Kate Blanchett, com has dit, Mònica Bellucci, tots aquests, en Albert Serra, que mamó, per saber què li dirà al papa, en Albert
Serra. No, i sobretot en Gus Van Sant, que jo no sabia que fos tan catòlic, també t'ho dic, perquè les pel·lícules que ha fet aquest bon home no són especialment catòliques, ja està, ho deixaré així.
I en Viggo Mortensen, que parla català, no?
Sí, i que està allà, i bé, aquest home parla de tot, recorden que va ser anar a la Triste.
Bé, però no anirà al Vaticà a xerrar en català.
Bé, no, ho crec. Segurament en castellà, amb el papa. Mm-hmm.
Bon dia, Sant Pare. Què voleu que vos conti?
Sí,
i a partir d'aquí, sí. El papa parla llatí, parla italià, parla francès, vulguis que no, si controla la família de llengües romàniques, el català es pa amb fonteta, si m'apures. Sí.
Mm-hmm. Bé, però bé, torna'm a les pel·lícules.
Hem de parlar de pel·lícules. La primera preferida del papa Lleó 14, que abans se m'han girat que és 14 o 16?
El 16, no?
El 16?
Sí, però...
16, sí. Sí?
Ara ho comprovarem.
Aquí
podria...
Ah, no. Es que...
14.
Es 14, clar.
Sí, 14.
A dalt me posava 16 i a baix 14. Jo dic, crec que mos hem avançat dos papes. Però com que jo mai dubt dels guionistes d'aquest programa, avanti. Quines són les pel·lícules preferides
14,
del
sí.
Papa Lleó 14? Doncs, la primera de totes, Qué bello es vivir. I doncs, ja ho heu vist, que bello és vivir.
Que trobau,
que
té bon gust.
És viure. Sí.
Té bon gust.
El papa, un clàssic.
Sí, és un clàssic. D'en Frank Capra. Mm-hmm.
Un clàssiquíssim. Aquesta és la primera pel·lícula que hauria triat el papa de l'any 1946, però n'hi ha més.
Exacte, per exemple, una pel·lícula de monges, The Sound of Music. Són riures i llàgrimes.
A l'actualitat, també, el papa.
Aquesta, Robert Wise, però amb una banda sonora meravellosa, escoltau. Més pel·lícules, per exemple, Gent corrent, de Robert Redford, recorda'm, el seu debut com a director, pel qual va guanyar un Oscar, que sona així.
Mira, Conrad, te he mentido. Sí que creo en los sueños, pero también quiero saber lo que te pasa cuando estás despierto.
I també hi ha un altre clàssic contemporani, com és La vita bella, de Roberto Benigni. Què bo et sembla? Que bonic és viure, somriures i llàgrima, gent corrent i la vita bella de Roberto Benigni. Recordau, bona, recordau aquella cerimònia dels Oscars quan Sofia Loren va dir Roberto i ell va anar grimpant de què dir en què dir fins a arribar a l'escenari.
Sí. Clar, jo m'imagino en el Pato, en allò 14,
sí,
assegut a una butaca d'orees, amb les cames estirades,
precursor,
amb un
precursor de Lleó 16, que d'aquí un parell de segles arribarà.
Sí.
I això, jo què sé, un diumenge hora baixa, mirant que bellot vivir. Sí, m'imagino.
Deu tenir una bona...
Bé, no, té una agenda tapeïda. Perquè... Pensau que ara, que cap de setmana, té... entre les moltes audiències que té una gran delegació de Hollywood.
Sí, tota aquesta que ha dit en Xisco.
I tu creus que cada vegada que el Papa sent unes campanetes pensa que un àngel ha guanyat ses ales, com a la pel·lícula d'en Capra, o no?
Jo crec que sí.
Per això li agrada.
Sí,
cada vegada que sento una campana deu dir vaig a mirar què bellos vivir.
Sí.
Clar, però és que el Vaticà és molt gros. S'hi ha d'anar a veure allà on ha aparegut.
Crec que té un cinema, el Papa. Sí, vaig a rata, tenen com una habitació anat allà on mirar pel·lícules i somriures i llàgrimes, ja que si has de mirar un musical, que sigui un amb una monja de protagonista, amb una novícia, com era, en aquest cas, no Julia Andrews.
Però bé, tampoc no s'ha banyat massa, eh? Vull dir que també, clar, jo entenc que si te demanen tu com a papa quines pel·lícules mires, no diràs Los Domingos.
Però m'hagués estranyat més, que digués m'agrada molt Saló o 120 dies de Sodoma. Clar, aleshores, si hagués estat una cosa, no sé si...
O Rocky 3.
O Rocky 3, per exemple. Sí, o Brokeback Mountain.
També.
M'hagués deixat com a més... M'hagués deixat com a més regirat que no que digui, ai, és que el papa mira La vida bella. No ho sé. Me quadra més.
Sí. Però bé, en parlarem d'aquesta recepció aquest cap de setmana del Papa, de totes aquestes estrelles de Hollywood. Ara, però, fem un tento.
Quin és el teu moment de tento?
Hola, som Marga Noguero. Mira, el meu moment de tento és quan arriba a casa nostra, després de fer feina, anant al jardí i està en els meus cans i en els meus moixos. És la cosa més relaxant que vos podeu imaginar. I m'agraden molt els animals i ells venen, me fan un quesser, perquè els animals ja sabeu com són, i me desconnecta i me relaxa moltíssim. Per jo és el contacte amb ells. Són moixos, són els meus cans.
Tres ràdios. Investigació.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Quina il·lusió que ens fa parlar de la ràdio. Avui farem un petit homenatge lingüístic als nostres companys d'IB3 Ràdio, que fan possible l'emissió d'aquest microespai. La ràdio, per a qui hi ha treballat, és un mitjà increïblement amable. fins i tot diríem que íntim, instantani, present en tots els estrats socials i gairebé en tots els racons de la Terra. Han triat alguns termes bàsics, sobretot de programació i estructura. Començant per l'entradeta, l'intro o el dona pas. No entra d'illa. És una breu locució que fa el presentador per introduir una notícia, però sense desenvolupar-la. Després tenim la careta, que és un conjunt de sons que serveixen per presentar i tancar un programa de ràdio i que l'identifica. La careta d'entrada o de capçalera és la de presentació i la careta de sortida és la de tancament. I no oblidem la cortineta, i no cortinilla, que és el fragment musical que divideix les seccions d'un programa. A més, d'IB3 Ràdio volen fer extensiu aquest petit homenatge i agraïment a totes les ràdios i a tots els seus treballadors. I terme explicat, terme acabat.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Programa especial avui som a Inca, en aquest dijou bo, i vos hem d'explicar que aquesta edició s'ha presentat La Pota del Rei, un espai carregat d'història i de simbolisme que tot d'on en parlem.
I és que hi ha una llegenda que diu que estant el rei en Jaume dalt de la serra de Tramuntana, observar com els sarraïns eren prop d'Inca, immediatament pegar esperonar del seu cavall, el qual, d'un llongo, anà a parar sobre el serral dels Molins. El cavall llenegà d'una pota, tan forta va ser aquella llenegada que hi deixà un senyal ben coneixedor. Avui encara li podeu veure.
I per parlar d'aquesta llegenda, tenim aquí en aquesta estant l'enquera i filòloga Caterina Belriu. Com anem? Benvinguda.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Enguany ha estat gros,
eh? Enguany sí, perquè han fet aquest rei en Jaume tan gros, amb aquell cavall tan enorme, que també es mou una pota, i bueno,
sí, sí.
Ha estat gros.
De fet, abans mos han dit que havia estat just aquí allà on som ara.
Sí, 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 de fet, varen fer com a presentació en societat en so cavall aquí amb el rei en Jaume. Jo vaig contar tot un enfilall de llegendes vinculades en el personatge davant un públic molt divers. Hi havia gent gran, gent menuda, autoritats, tothom. Me vaig posar un vestit medieval per
anar. Ah, sí?
I vàrem fer aquest gest, diguem, de popularitzar aquesta llegenda que tot i que és molt coneguda Inca, s'ha de seguir contant i explicant-te, perquè encara n'hi ha que no la saben.
I que torni a moda medieval. És a dir, ara m'encantaria que cada setmana hagués un dia medieval a Inca, que seria meravellós poder sortir a ballar la medieval. Però clar, tu deies, és una llegenda molt coneguda aquí a Inca, però per aquells que ara estan escoltant la ràdio i no sàpiguen exactament en què consisteix, com explicaries aquesta llegenda del rei en Jaume passant aquí per Inca?
Bé, és el que tu has dit en el principi. Aquesta llegenda s'incardina dins totes aquelles llegendes vinculades a la conquesta de Mallorca, que tenen diversos escenaris, algunes el desembarcament, altres el setge a la ciutat de Palma, altres vèncer els sarraïns que s'havien refugiat a la serra de Tramuntana o a la serra de Llevant, i altres a defensar el que eren els terrenys, els territoris que s'havien guanyat ja de la part del Reiguer. Aquesta llegenda ens parla d'això. El rei, Atalaia des d'allà dalt, que tornen a invadir uns terrenys, uns territoris que ja havien estat guanyats, per tant no hi pot consentir perquè era territori ja cristià. Esperona el cavall és una mena de centauro, vull dir, el rei en Jaume i el seu cavall, és tot un, no? I el cavall pega un bot tan gran que tres potes peguen, diguem, en terra fluixa, però una pega damunt una timba que hi ha just a dalt de Serral de Ser Monja, just a darrere el convent de Sant Bartomeu, de Ser Monges Tancades, que deia Inca, i va pegar una llenegada, una frenada, que diríem ara, i va quedar marcada. I aquest lloc és un lloc emblemàtic d'Inca. Quan érem petits anàvem a berenar, les escoles hi solen fer qualque excursioneta, hi solen pujar amb els infants. Ara l'Ajuntament ho ha embellit un poc, hi ha posat un banc, hi ha posat una mica de protecció, així amb una corda, també un espai on s'explica la llegenda, un test, i amb aquesta voluntat que sigui un lloc de trobada, de llegenda i d'identitat inquera.
I de difusió de l'història. Me recordo, nosaltres al nostre poble també en tenim una de llegenda d'aquestes, perquè n'hi ha moltes,
sí.
I però no et se potada del rei, sinó et se potada del dimoni. I hi ha un fora de tu una pedra, que això només ho sap la gent del poble, sí. Que és que per allà hi va passar el dimoni i va deixar empremta, i quan et la passen per allà pujant en el puig de Sant Miquel, diuen, aquí hi ha la potada del dimoni.
A Montuïri, exacte. Hi ha potades de Sant Jordi, hi ha dits de la Mare de Déu, hi ha cadiretes del rei Moro, cadiretes del bon Jesús, moltes potades del rei en Jaume, a Santa
també.
Maria, a Binissalem, a Biniali, en el camí d'Escorreu, a Campanet, n'hi ha moltíssimes. Però el que ens han de demanar és què significa això,
clar.
Que a mi és allò que m'agrada explicar, no? En Costi Llobera ho explica molt bé en la darrera estrofa d'un poema que té, que se titula El cavall del rei en Jaume, i diu que això no són més que símbols que mostren simbòlicament, diguem, exemplifiquen el gran impacte que aquest rei va tenir sobre la nostra cultura, sí, sí. I el nostre territori, perquè realment el que va fer va ser un gir de 180 graus de canviar tota una societat i religió i forma de vida, i per tant ens va deixar una empremta molt forta.
Molt forta.
I allò que simbolitzen és això.
Sí, que també molta la part de Reiguer, perquè tots aquests pobles que han dit que hi ha potades del rei en Jaume,
sí,
coincideixen amb
Reiguer. Estan, sí, a la zona de Reiguer. I aquesta és aquesta història, que no en tenim gaires a Inca de llegenda ni de rondalles que s'hi situïn. Per tant, l'han de reivindicar i l'han de difondre. I per això enguany han fet aquesta figura tan disforja, tan grossa, amb aquest cavall que mou una pota, que mou el coll, que mou els ulls, i que la gent s'hi fa fotografies, i clar, el primer dia el varen posar sense posar cap explicació de què era. I a mitjan de matí de l'Ajuntament me van telefonar desesperats, perquè tothom demanava
què
era allò, què era aquell cavall, què era aquell cavaller, i ràpidament varen anar a imprimir una versió de la llegenda, i la van col·locar aquí.
Clar, perquè tu, com una enamorada de la cultura popular, que has estat sempre, supos que dos estar contenta de veure aquesta revifalla, no només en So Cavall i amb el rei en Jaume Quinque, sinó, per exemple, també Manacor, en So Manacor de llegenda i de rondalla, que han recuperat un munt de llegendes de Mossèn Alcover i han fet estàtues també per repartir,
sí,
per tota la ciutat, i allò s'ha convertit en una atracció més per anar a Manacor. Això vol dir que les llegendes i les rondalles han interessat
Estiren,
sempre,
sí,
però que només me les havien de tornar a explicar, que havien de tornar a donar una mica d'embranzida perquè la gent se n'interessés.
De fet, aquest cavall i aquest rei en Jaume dient que surt del mateix obrador de Manacor, que aquestes figures se fan allà, Antoni Galmés, em sembla que nom és artista, i començaren amb aquest Manacor encantat. Manacor en deixen en lloc, no sé molt bé què fan, en deixen altres pobles, varen tenir èxit, l'any passat crec que varen d'un Bernadet i la Flor Romanial, i per això enguany varen pensar de fer aquesta. I Herbalda ja em va demanar l'altre dia, i l'any que ve, quin hem de fer?
Clar, és que això enganxa.
I jo ja la tenc pensada, ja, però no la vordiré. És una de les poques que són d'Inca, que se recolliren a Inca.
Té una alçada de 6 metres i mig.
Sí, sí, és immens.
És de fibra de vidre i xot, com un
i
moviment.
I té un poquet de moviment, sí, a tres punts diferents. I
ara on la poden trobar?
No sé, ara jo diria
no
que després de la fira la van... No sé, crec que jo no l'he vist aquest dia, no que he passejat. I no sé quan tornaran a treure.
Ho demanarem, per favor, si se veu bona.
L'han d'homenatjar amb una grua, perquè
o si no, que l'Ajuntament creï un poliesportiu de rondalla i que si cada any n'han d'afegir un, això és com un betlem. Primer, el primer any compres el naixement, després els Reis, i després ja comencen a afegir pastors i tot allò que te fa il·lusió.
I amb aquesta revifaia també podríem parlar de les neofestes, per exemple, perquè el MUC de Sineu, que ha agafat tanta de fam i mou tanta de gent, ve d'una llegenda d'un tresor amagat que està a una muntanya, una petita muntanya de devora Sineu, no? I així tantes altres. Jo sempre dic, Mallorca és una illa brufada, i m'agrada emprar aquest verb que ja ningú diu, brufada de llegendes.
No, i que demostra que les rondalles, les llegendes, tota la cultura popular tenia un sentit. Jo, un món tan globalitzat com el que mos trobam ara, que pots saber perfectament què passa a Singapur només amb un tot de dit, tornar a sentir-se proper en els teus referents també és allò que cercam. Jo crec que part de l'èxit és perquè necessitam una altra vegada tenir aquest sentiment de pertinença, que allò que passa als Estats Units està molt bé, però saber que el rei en Jaume va passar per Inca i va deixar una petjada també mos fa sentir molt més interessats per la nostra cultura.
Clar, tenir unes arrels, tot això ens dona arrels i són senyals de pertinença. Algunes d'aquestes potades se'ls atribueixen com a virtuts miraculoses, diguem, per exemple, el peu de Sant Cristòfol, que crec que també està a Montuïri, el Gaida, és part de Sant Cristòfol.
No anaves molt errada, Caterina, perquè jo, des que faig feina amb Margarida Mateu, he descobert que a Montuïri tenen una quantitat de coses que no hi ha cap altre poble de Mallorca. Per tant, no seria estrany que passàs per allà.
Saps perquè t'ho has contat?
Ses mares duien a caminar els infants a damunt d'aquesta potada.
De Sant Cristòfol.
Sí, així caminaven més aviat i se feien més grans, perquè Sant Cristòfol era gegant. Ah, i, per tant, si caminaven allà, aprenien més aviat i més grans. I en el Coco, per exemple, hi ha també davall l'oratori del Coco, hi ha una roca amb uns foradets que si poses els dits ja no tindràs pedastres. Tant tenen virtuts curatives. Ara aquesta del dimoni se tracta de sentir ses veus condemnades del més enllà i ten sentit divertiment. A fer bonda, que si no...
Vendrà el dimoni.
Quedaràs en l'infern.
Exacte. Idò, Caterina, moltes gràcies. Que interessant tot això que mos has explicat.
A vosaltres.
I si vol quedar amb nosaltres, ara volem parlar de més històries.
Sí, quedaré una estona.
Perquè ara vos hem d'explicar, tenim un altre protagonista aquí, en aquest set d'Iveta Ràdio, en el dijous Bodinca. Vos hem de dir que s'ha estrenat una nova figura, inspirada també en una llegenda, i és el dimoni Bogiot.
El dimoni Bogiot, a partir d'enguany, ja balla amb escociers d'Inca, que fins ara només ballaven dins l'església, però que en la seva arribada les danses surten al carrer. És un pagès entremaliat que encarna l'esperit més burleta i terrenal de la pagesia i del poble. Bogiot pren el nom d'una festa ancestral de la vigília de Sant Pere i Sant Joan, en què els joves inquers robaven fruita dels horts de manera picaresca fins que es va arribar a prohibir. No m'estranya. Una nova figura que acompanya escociers i que ha impulsat la Associació Cultural Revela d'Inca.
I per això també és aquí en Arnau Tugores, responsable d'Escocies d'Inca. Com estàs, Arnau? Benvingut.
Molt bé. Bones tardes. Gràcies per ser convidada.
Per venir. I mira, ara que parlàvem de totes aquestes llegendes, tu en tenies constància des de Dimoni Bogiot?
No.
No? Ai, no. Mira. Ara mos explicarà en Arnau. Qui és el Dimoni Bogiot?
Bé, el Dimoni Bogiot és una figura que ja fa bastant d'anys que dins el grup d'Escocies d'Inca volíem fer un ball de carrer, perquè la veritat és que, a diferència de pobles com poden ser Montuïri i el Gaida, el grup de cociers, el ball de cociers, té una gran expectació, i a Inca moltes vegades ens trobem amb gent que diu: oi, Inca, teniu cociers? Perquè clar, des del 2004, que va ser quan realment se va reinstaurar el ball de cociers, sempre hem ballat dins l'iglesia, i això fa que popularment no mos coneguessin tant. I enguany hem donat la passa de crear un ball en el carrer, perquè la gent molt bé i no només s'acabava a missa, que diguéssim, i se fa necessari tenir la figura del dimoni. Exactament.
I és per això que l'heu introduït i que enguany ja ha ballat en els cociers aquest dimoni?
Exactament. Diumenge passat, dia de Santa Maria de Mallò, se va fer el primer ball i la presentació, diguéssim, oficial aquí a la casa consistorial, a l'Ajuntament, del dimoni Bogiot.
I per en quines coses vos inspirau per fer aquest dimoni?
Bé, exactament, la idea va ser d'un company nostre, és a dir, hem de dir que Escòcia és depèn d'una associació cultural molt antiga que tenim a Inca, que és l'associació cultural Rebel·la d'Inca, que té un ball de dimonis, també té ball mallorquí, principalment, i un dels membres, que és en Tomeu Perelló, li varen proposar, a menys si ell volia fer actuar com a dimoni, i va tirar de meroteca, que diguéssim, i va trobar aquesta llegenda inquera, que s'ha de fer esboguiot, que, com bé ha explicat el teu company, consistia la vigília de Sant Pere i Sant Joan, que jovent anàs per les finques i tenia com una, diguéssim, com una bula, com un permís per agafar fruita fora.
Sí, això ho coneixies.
Fins que això se va arribar a prohibir.
Que t'havia sentit cosa.
Sí.
Amb ma mare, sí.
És a dir, que feien com a... Era un dia especial que
els
deixaven...
Sí, que permetien fer aquesta polissonada.
Exacte.
I en Tomeu Perelló va trobar aquesta llegenda, ho va proposar a la junta directiva de la Rebel·la, va tenir bona acollida i vàrem pensar que era... que ja teníem el nom des dimoni.
Des dimoni, clar.
Exactament.
I un dimoni sempre agrada.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí.
Sobretot aquest... en els infants sempre estan... Ai, el dimoni.
Exactament. Ha tingut molt bona acollida i estem molt contents.
I qui l'ha fet? Com és aquest dimoni?
Aquest dimoni, hem de dir que s'inspira amb els dimonis antics d'Inca, que són uns dimonis que surten la vigília a ballar pels foguerons, la vigília de Santa Maria de Mallor. Enguany, malauradament, pel mal temps no varen poder sortir, però ja fa moltíssims anys que surten. I són uns dimonis que, a diferència de la majoria de pobles, que dels dimonis d'altres pobles d'aquí de Mallorca, no tenen banyes, tenen com una cresta de gall, ores de llop, duim com un rebocillo, i estan inspirats en una figura etrusca que, segons he sentit contar, se va trobar fent una obra ja fa molt d'anys, fa dècades, a una obra d'Inca, fent una construcció. Per fer la careta o la màscara d'en Boguiot varen contactar amb en Tomeu Cregol, que és un home de Villafranca que està molt ficat dins aquest món, i entre idees dels dimonis antics i que volien que també fos un dimoni de caire còmic, no volien que fos un dimoni que assustés massa,
no ha de fer por,
exactament, en els infants, mos va crear la careta que veu de les arrels dels dimonis antics d'Inca.
Clar, ja vareu fer ballar aquest dimoni per la festivitat de Santa Maria la Major, la patrona d'Inca. El proper ball de Cossiers i el dimoni Bogiot serà per Pasco, el diumenge de Resurrecció, i te volia demanar quina acceptació va tenir entre el públic inquè aquest dimoni, perquè, clar, és molt nou, està creant un públic al seu voltant.
La veritat és que, a diferència de quan sortim els Cossiers, que només, com bé has dit, només sortim dos pits cada any, sortim dia de Santa Maria de Mallor, diumenge de Pasco, el dia de Santa Maria de Mallor sempre hi sol haver, no sé si com a ressaca de les fires, manco gent, manco expectació, pas que res. Però enguany sí que és vera que hi va haver bastanta gent aquí a l'Ajuntament, quan va sortir el dimoni, se va recitar una glosa també sobre el dimoni, sobre el ball dels Cossiers, sobre el que era la polissonada del Bogiot, i varen quedar contents perquè hi va haver gent, i llavors gent mos ha anat demanant, i estem contents perquè mos han encoratjat a seguir endavant amb el tema de que se balli i que hi hagi un ball de carrer un poc més treballat que els que varen fer enguany.
Bé, també, Arnau, s'ha necessitat de crear una nova tradició. No teníeu dimoni i la vostra colla heu dit, escolta, si no en teníem no passa res, les tradicions tenen un punt de partida, si no és a Santigó la crearem en el segle XXI, i m'imagino que amb ganes que això passi a ser una tradició. És a dir, que el dimoni ja passi a formar part de l'imaginari col·lectiu d'Inca per les properes generacions.
Sí, això mos encantaria. És igual que el que ha apuntat Caterina, lo de la festa del Muc o aquestes neofestes, m'agradaria que també això quedés instaurat a Inca i tingués un poc més de, diguéssim, de difusió.
Bé. Clar, Caterina, perquè des del punt de vista del folclore, veure com el poble va creant noves tradicions. Clar, una figura etrusca que va comparèixer a unes obres, agafar-la ja que era inca per posar-li sa cara en el dimoni, clar, m'imagino que moltes tradicions, clar, no ho sabem perquè no hi ha documentació escrita, perquè era molt antic, perquè va passar ja fa molt de temps, però clar, qualque cosa ho degué inspirar, i això poder assistir al naixement d'una tradició també és interessant de documentar i d'estudiar.
És molt interessant. interessant. Jo, per exemple, d'una manera una mica per casualitat, sabeu que he inventat una tradició, que
sí?
És anar a posar preber vermells a dins la boca del drap de la coca.
Ah, mira.
Això em vaig inventar jo com a de casualitat.
Però
que vaig
fer
espregó, ho fan a Palma. Però sent que jo vaig fer espregó, em van demanar que fes un conte, i vaig fer un conte que acabava així, que els personatges dels Capgrossos i de Palma, de les rondades, anaven a posar preves covents dins la boca, i ara ho fan cada any, i mira, ja tothom diu, això s'ha fet sempre. També, per exemple, a la Pobla, en aquella neofesta que fan, que tot és groc, ara no me'n recordo
el nom. El Bau de Talapi.
Exacte, el Bau de Talapi. També ve d'una troballa d'un cap de bou de ferro de l'antiguitat, a les terres de Talapi, que és una possessió de la Pobla. Per tant, moltes d'aquestes neofestes agafen aquests elements i molt ràpidament, basten 3, 4, 5 anys perquè prenguin carta de naturalesa i la gent ja els se senti com a seves.
I doncs, enguany era el primer any, queden 2 anyets perquè que dimoni bojiot d'Inca ja sigui un clàssic. Ara supos que ja, com a membre d'Escociers, amb ganes de que arribi Pasco per poder tornar a treure el dimoni.
Sí, ara ja mos ha fugit la por, que diguéssim, de sempre s'estrenada d'un ball te posa en tensió i ara ja... com aquell que diu, ja estarem més avesats.
Jo he d'anar a mirar el cabell moll, però la paraula bobiot sí que l'he sentida inca, amb un sentit com d'un cabada que li falta un poc una aigua, tal. I la paraula bogiot, o un bogiot era una flamarada, és a dir, un pal amb una flama encesa que traien sobretot els joves els vespres per anar a matines o per anar a una festa quan els carrers no estaven il·luminats. Això era un bogiot, un pal encès.
Mira, això ho sabíeu?
No,
ho he de mirar un poc més, perquè ara vos he parlat un poc de memòria.
Clar, sí. Ara tens una antropòloga, filòloga, que li dones res... ella ja es tira desfil i ja fa una investigació com ha de ser, perquè hem de saber d'on surt tot.
Sí,
i clar, també hi ha sorteig per ses dimoni, com a segon quin cosí és, que clar, jo penso en Sant Antoni a Manacó, que allò és com una espècie d'orgull manacorí, poder ser dimoni. No sé si a Inca, ja veureu, com ho vareu decidir, qui seria el dimoni?
La veritat que dins la mateixa associació que gestionem Escociers hi ha en Tomeu Pereo, com he dit, que és un cantador, també et sonador, i li vàrem oferir ell. Però la veritat que des d'aquí faig una crida, si hi ha gent que vulgui ballar de cociers, de dama, de cocieres, perquè també són el lot, els que ballen, som cociers i cocieres, tenen les portes obertes.
I de mira, Bogiot...
I que un parell d'anys haurà colzades per això.
Esperem que sí.
Que això està bé, tant de bo. Bogiot, Monel, mascle.
Com un bàmbola, com un pap bestiota, no?
Sí, sí, mira que curiós. I de, sí, segur que haurà gent que voldrà ballar, perquè aquestes coses, sap quan comencen, però després no saps la revifalla que agafa.
Dones fil a l'estel i s'estel moda.
I més ara que hi ha com a... aquesta efervescència de la cultura popular i tradicional, no sé si ho heu notat, Arnau, vosaltres?
Sí, ho hem notat. El tema de totes aquestes neofestes, la coïda que va tenir l'acte de la pota del rei, que han comentat abans, i trobam que hem d'aprofitar aquesta ben entesa per impulsar també la dels cociers.
Quant de cociers sou, vosaltres?
Som, entre cocieres i cociers, som 6. Som 6, més una dama, serien 7,
sí.
2 cavallets, seríem 9, i ara amb el dimoni serien 10.
10, molt bé.
Exactament.
Així mateix...
És una bona colla.
Tot.
Una bona colla, sí. Jo els ho sol veure, sobretot a la processó del diumenge de Pasco, que és quan m'agrada més veure el desfilar pels carrers d'Inca, ballant.
Exacte, l'encontre.
Sí, l'encontre.
I que arribarà un moment que entre neofesta i festa tradicional, fer-te tota la ruta, mos durà un any sencer, perquè cada poble... està fent la seva, que això me sembla meravellós, que ho dèiem abans, és a dir, aquestes ganes de tenir qualque tipus d'arrels, els pobles que no tenien festa popular o que no era tan nostrada, tan coneguda com es dijous bo, que en aquest sentit jo crec que és una de les més antigues i sobretot més exitoses de gent, lo d'Esmuc, a mi m'ha al·lucinat. Jo hi vaig anar fa 5 anys i jo ara ja crec que estaré temps de tornar-hi, perquè a mi la gentada que s'hi reuneix, sí. Per molt que m'agradi veure gent vestida de rosa, a mi aquella gernació com a que m'acosta gestionar-la. Clar, les festes o neofestes poden tenir èxit tot d'una, no és necessari que passi un segle per poder tenir aquest públic potencial. Bona moment, què tal? Què passa amb el dimoni?
Idò, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Ha arrencat aquest dimoni bugió. També amb què passa jo de bugió, perquè clar, també se pot pronunciar amb bu. Clar, supos que depèn de la zona, no?
Ho hem de mirar, però jo crec que se contaminen les dues paraules de bugiot, de la flamances aquesta que vos deia, i aquesta bona mascle. M'ho mare ho deia en un sentit així com a desburbat.
Mira, quin bugiot.
No? Quin bugiot, sí,
sí, sí.
Com un home un poc esburbadot, que ja li va bé un dimoni que sigui
bé,
així.
Sí. Clar.
I de mirar el cinema pres de coses d'Inca, i segur que hi ha moltes més que en teniu, que no hem dit, però que està molt bé que mos ho expliqueu. Que
com acaben les rondades, si vos deia tot el que sabia, no quedaria per un altre dia.
Exacte.
Totalment.
I quedam a l'espera de saber quina serà la de l'any que ve. Això haurem d'esperar un any,
sí,
però
sí, d'esperar paciència.
Se farà llarg, sí.
Arnau, moltes gràcies
a
també
altres.
A tu.
Moltes gràcies.
I que seguiu passant gust. Ara, bon nau.
Ara, acabar de passejar des de Lloc Bo, avui em guanyo amb aquest temps tan bo que me'l fa, i a gaudir des d'allò.
Sí, tu, Caterina, que
farà? Jo ara compraré els cocials, que encara no els he comprat. Ja he oiat des d'aquí dalt aquesta talaia que tinc aquí dalt. Ja he oiat que me compraré.
És el moment, sí, perquè aquí estem en revoltats.
Que llavors comencen a replegar i...
Sí, bona hora, ara encara mos queda una hora de sol i podem aprofitar. Moltíssimes gràcies, Arnau, Caterina, que passeu bon dijous bo, allò que queda, perquè ja enduim una bona estona de dijous bo. Nosaltres ara arribaran els serveis informatius i després tornant tot d'una mos queda una hora de programa i encara moltes coses més per explicar-vos aquest dijous bo en directe des d'in que veniu, que encara mos queda un joc de varietats locals. Perdonant, han donat dos, me'n queda un, així que encara el podem sortejar i donar qualcú de vosaltres.
Salut i molt d'anys.
Gràcies, molt d'anys.
Thank you.